Benvinguts al Fem Salut. Avui amb l'Anna Gorris, dietista nutricionista i coach nutricional. Amb ella parlarem sobre la dieta microbiota.
Bé, bon dia. Com m'heu estat escoltant fa breus moments a la intro de què ens fa la Clàudia cada Fem Salut, avui repetim el programa habitual que fem cada mes aquí a l'antena de Ràdio Falset, i ho fem parlant amb una persona molt propera, una falsetana. En aquest cas, ella és l'Anna Gorris, dietista nutricionista i coach nutricional, i amb ella avui volem tractar un tema que segurament és potser una mica desconegut per molta gent, tot i que de tant en tant se'n sent alguna conversa o algun comentari a nivell de qualsevol part, de qualsevol lloc que anem, que és parlar de la flora intestinal. I és que avui parlarem d'un tipus de dieta que ens pot afavorir que la nostra flora intestinal estigui bé de salut, que això al fi i al cap també pot comportar que nosaltres en general també gaudim d'una millor salut. Per tant, el tema d'avui tracta sobre això. Bon dia, Anna.
Bon dia, Armand.
Si et sembla, ja ho hem anomenat una mica, la paraula clau o la paraula que potser està més sentida que altres que anirem comentant al llarg del programa és el que nosaltres diem flora intestinal. Què podríem dir de la flora intestinal? Que ens podries fer 5 cèntims una mica de a què ens referim quan diem aquestes dues paraules?
Sí, mira, la flora intestinal també se li podem dir microbiota intestinal o segon cervell, és el mateix. I no és res més que les nostres defenses de la panxa.
I aquestes defenses de la panxa, en principi, ja ho has dit, les podem trobar al tot el que és el nostre intestí, formant el que s'anomena la dieta intestinal. I què trobem? Quin tipus d'éssers vius trobem dins de la flora intestinal?
Mira, hi ha un tipus de bactèries, hi ha virus, hi ha fongs, llevadures, càndides i paràsits. Una mica de tot, que han d'estar tots equilibrats. Val? I es troben dins de l'intestí prim. Sí? Si es desequilibren, si n'hi ha més d'uns que d'uns altres, és quan ens podem trobar malament. Podem agafar una simple gastroenteritis, un mal de gola, un refredat, podem estar més cansats, apàtics, i en casos més greus, que està molt, molt alterada, aquesta microbiota o flora intestinal, poden acabar amb malalties més greus, com per exemple colon irritable, intoleràncies alimentàries o al·lèrgies, com per exemple al·lèrgia al blat, que és la celiaquia. Podem trobar una alteració de les tiroides, podem trobar una diabetis, una obesitat, un fetge gras no alcohòlic, lupus, Crohn...
És a dir, en general, com veiem, afecta el desequilibri d'aquesta flora intestinal, pot afectar
a moltes patologies.
Al global del cos humà.
Sí,
per tant,
sí.
pot donar molt la cara de diferents maneres, però donar la cara. No? Per tant, per cuidar i per tenir cura d'aquesta flora intestinal, no sé si és ben bé correcte, però segurament podem posar en marxa o podem gaudir d'una dieta, en aquest cas, beneficiosa, que seria, potser podríem dir, la dieta microbiota. No?
Molt bé, sí. El que podríem fer, partint del màxim bé possible, és introduir uns tipus d'aliments, i podríem fer una alimentació rica en aliments que activen les defenses.
Seria una mica la definició de la dieta microbiota, seria aquesta dieta que ens pot...
Per activar defenses.
Ajudar a mantenir l'equilibri, no?
Sí.
D'aquesta flora intestinal que tots portem dintre i que segurament, o almenys jo, les vegades que l'he sentit més ha sigut relacionada amb els iogurts, per exemple, no?
És potser... Porten probiòtics.
És potser l'aliment que des de sempre s'ha sentit més, no? Que pot ajudar al que és la flora intestinal, no?
Sí.
Però, evidentment, ja n'anirem parlant,
sí.
Hi ha molts més aliments, molts. No?, que ens poden ajudar a que això funcioni, no?
Sí.
Tot i que el iogurt també es pot menjar.
I tant.
És una cosa, tant. De més a més, que, però n'hi ha múltiples que ens aniràs desgranant al llarg del programa. Com has dit, evidentment, evitem malalties, però més que parlar en negatiu, potser podem parlar en positiu, i aquesta dieta segurament ens pot portar molts beneficis,
molts beneficis,
no? Molts beneficis, sí. Els beneficis que una mica pues, ja has apuntat al principi, que igual que poden donar molts perjudicis a molts diferents nivells, segurament també els beneficis els podem palpar i veure en moltes parts del cos, no? Quins beneficis ens podria portar la dieta aquesta?
Mira, tant poden ser físicament com mentalment. Físicament és que ens donaran molta més energia, estarem molt més actius, no estarem gens cansats, bueno, tindrem moltíssima energia. I mentalment és degut a que hi ha uns neurotransmissors que es fabriquen el 80% a l'intestí i el 20% al cervell. Val? Uh-huh. Llavors, aquests neurotransmissors són la serotonina, el GABA, la noradrenalina i la dopamina. Tots aquests neurotransmissors donen benestar emocional. Si nosaltres tenim la microbiota o la flora intestinal debilitada, una mica debilitada, no podrem fabricar aquests neurotransmissors. Uh-huh. I llavors hi ha moltíssima gent amb depressions, val? Llavors s'han de medicar. Només amb arreglar la microbiota intestinal, la flora intestinal, el seu estat anímic millora moltíssim.
I és una manera més natural. I
és més natural perquè...
D'aconseguir aquests objectius,
sí,
no?
Perquè a més una persona, per exemple, depressiva, que pren un antidepressiu, els medicaments destrueixen la flora intestinal. Uh-huh. Llavors és un peix que es mossega la cua. Uh-huh. Llavors jo sóc més del parer de no prendre medicaments, quan s'han de prendre, però millorar el que tenim dins a la flora intestinal. Uh-huh.
Per tant, una mica ja ho hem dit, que aquesta dieta, evidentment, per si sola pot fer moltes coses, però segur que hi ha altres factors que ens poden ajudar a que aquesta dieta encara sigui, o aquesta millora de la flora intestinal,
sí.
Pues pugui tenir encara
més
bons resultats, més bons resultats a nivell de salut.
Sí.
I ara a mi m'ha vingut al cap... Pues que quan estaves parlant del tema de les serotonines i totes aquestes coses que podem fabricar de les endorfines, no? Una mica les endorfines que tots hem sentit a dir que tenen molt a veure amb la pràctica esportiva o pràctica d'activitat física habitual.
Sí.
No? Per tant, segur que hi ha moltes altres coses que ens poden ajudar a millorar aquesta flora intestinal. Quines serien? A part del que hem anomenat de les coses que podem menjar que hem acabat ampliarem, hi ha segur... A banda de l'exercici físic, altres coses.
Sí. Mira, primer que tot, quan mengem, és importantíssim menjar relaxats. Quan estem menjant no podem sentir ni crits, ni soroll, perquè, com hem dit abans, la panxa és un segon cervell. Vale? L'intestí i el cervell estan connectats pel sistema nerviós central. Llavors, si jo estic menjant i algú s'enfada o sento a la tele notícies desastroses, el meu intestí fa mala digestió. Val? Llavors una altra cosa molt important, quan estem menjant sempre sentats, no ens podem aixecar. Si ens aixequem, al moment d'aixecar les parets de l'estómac es contrauen i mala digestió. Sí? Això és un dels factors. L'altre,
el tema salivar, no?
El tema salivar mostega molt bé, sí, perquè amb la saliva
la saliva ja porta,
ja tenim enzims digestius, sí? Llavors, quan més mastiguem amb les dents, el nostre sistema digestiu menys haurà de treballar. Si engullim aliments molt grans, el nostre intestí ha de treballar moltíssim. Jo feia un joc molt fàcil amb nens que tinc a consulta, a vegades és molt facilet amb els nens, hi ha nens que tenen molts mals de panxa i van malament al bany, llavors el truquillo és agafar l'aliment i l'ha de mostegar 10 vegades. És un joc per ells. Llavors, quan més mostegues cada... cosa que ens posem a la boca, més desfetet i millor serà la digestió. Val? Un altre són els cercles circadians, que és molt bo menjar quan és de dia, perquè el metabolisme crema més ràpid. Si mengem quan és de nit, el metabolisme s'alenteix.
Llavors, això una mica va ser una cosa que el seu dia vam tractar amb el mètode Tokay, no?
Sí.
Que evidentment són complements
que ajuden moltíssim
i que s'han fet tota la vida.
I s'han fet tota la vida, sí. A l'estiu és molt fàcil perquè tenim moltes hores de llum, però a l'hivern, clar, tothom, en quina hora hauríem de sopar? A les 5 de la tarda? Clar. Llavors, el que recomanem és sopar aviadet, 8-9, i importantíssim deixar passar 2 hores a l'anar a dormir per poder fer bé la digestió. D'acord? Mm-hmm. No anar a dormir amb la panxa plena, perquè si nosaltres ens adormim el sistema digestiu s'adorm, llavors la digestió se para i llavors ens un demà ens aixequem i estem cansats i dius, com és que he dormit bé i estic cansada? Pues perquè la digestió no ha sigut bona.
El que també és veritat és que sí que és veritat que a l'estiu segurament tenim més hores de dia,
sí,
i per tant és més fàcil,
és molt
tot
fàcil.
Però també per altra
també
banda també endarrerim una mica
tot
el que són els horaris,
sí.
D'anar a dormir,
sí.
De sopar, sí. De menjar en general,
sí.
I clar, també això a lo millor tampoc no és lo millor, i segurament també una altra cosa que segurament lligada amb això també deu anar molt bé és esmorzar i esmorzar bé, no? Perquè
esmorzar bé, sí, sempre diuen esmorzar com un rei i sopar com un pobre, bueno, dinar com un príncep i sopar com un pobre, sí. Clar, perquè a primera hora del matí tens tot el dia per endavant per cremar tot el que has menjat, i a l'anar a dormir pues no cal menjar molt. Llavors, amb el tema també d'anar a dormir, és molt important deixar descansar l'intestí unes 12 hores, mínim 10. Ara hi ha de moda el semidejuni intermitent o semidejuni total, que és descansar l'intestí fins a 16 hores per fer una neteja intestinal. Bueno, jo no en soc molt partidària, perquè la gent s'acaba cansant i llavors quan tornem al ritme d'abans tenim problemes. Llavors, si algú vol fer semidejuni, és recomanable fer 2 dies, 3 màxim a la setmana. Si és un esportista que entrena molt, millor el dia que no entreni que faci el semidejuni, per rendir més, val?
I per tant, si són 10 hores, pues, sopar a les 9, si sopes a les 9, 10 de la nit i esmorzes a les 8, 9 del dematí,
sí,
pues
ja
has fet una mica les hores aquestes de...
Sí.
De dejuni, diguéssim, que deixes descansar.
Sí, que deixes descansar tot el sistema digestiu. El que tenen problema és la gent que treballa de nits, perquè els cercles circadians, clar, ells treballen de nits, el cos es fa una mica...
Un embolic.
Sí, una miqueta sí. Més coses, el tema d'exercici, com hem parlat, l'exercici sempre hauria de ser de mitja intensitat. Si fem un exercici d'alta intensitat, crea estrès al cos i baixen defenses de la microbiota. Llavors, la gent que entrena molt pot fer exercici d'alta intensitat, però 1-2 dies a la setmana només, no cada dia. Val? Els esportistes d'èlit, que estan cada dia, moltíssimes hores entrenant, fent exercici d'alta intensitat, se prenen un munt de suplements, val? Tant per la flora intestinal com per la mucosa de l'intestí, sempre, perquè si no es posarien malalts. Val? Llavors, i l'altre tema molt important és dormir bé. Dormir bé, perquè quan dormim el cos es regenera. Llavors els nens haurien de dormir 6-8 hores i la gent adulta, pues, no, els, perdoneu, els nens, sí, la gent adulta 6-8 hores i els nens 10 hores, sí, i els bebès, els petitets, 12. És importantíssim dormir.
I la relaxació, segurament totes
aquestes... La relaxació,
totes aquestes...
i tant, totes les tècniques de relaxació, meditació, ioga, sí, totes aquestes tècniques van molt bé, perquè relaxen molt l'intestí. Està clar, el que no li va gens de bé és l'estrès a l'intestí, gens.
Ja veiem que, evidentment, hi ha molts factors que poden ajudar a que aquesta dieta que podem donar al nostre cos per ajudar a la flora intestinal, pues, poden també ser coadjuvants de que això funcioni, però parlem una mica en concret d'aquesta alimentació. Quan parlem de dieta microbiota, en què es basa i quins són els aliments que una mica són definitoris d'aquest tipus
el
de
més,
dieta?
El més facilet per tothom, perquè no es faci líos, ara aquí o allà, llavors, productes frescos. Fresc és fresc, ni congelat, ni envasat, ni res, fresc. De proximitat, de temporada, o sigui, si ara estem a la tardor-hivern, hem de consumir productes de tardor-hivern, per exemple un bròcoli i no unes bajoques, val, d'estiu, perquè són més denses nutricionalment, estan adaptades al que el cos necessita en cada estació de l'any, val? L'estiu no necessitem tant perquè fa molta calor i a l'hivern fa molt fred i necessitem més emmagatzemar més energia. I I jo sempre recomano que sigui ecològic, perquè si és ecològic estarà lliure d'herbicides i pesticides, que els herbicides i pesticides debiliten la flora intestinal. Mm-hmm. Llavors, tinc diferents grups d'aliments, com són els probiòtics, que són microorganismes vius, que els hi aportem a la nostra flora intestinal, com el iogurt, com hem dit abans. Mm-hmm. Jo sempre dic de cabra i d'ovella, val? Perquè la cabra i l'ovella tenen un estómac com nosaltres. Les vaques tenen 5 estómacs. Llavors, per digerir la proteïna de la llet de vaca i el sucre de la llet de vaca, la nostra flora intestinal no està capacitada per digerir el que...
I és curiós que...
És curiós, sí,
que és perquè... Que, bàsicament, tothom el que trobem al supermercat sí, i el que més habitualment habituats estem a comprar és... Precisament de llet de vaca.
Sí. Clar, però pensa, tenen 5 estómacs. Per digerir el seu fillet, el vedell, té 5 estómacs, doncs d'un estómac passa a l'altre i es va fent la digestió. Si nosaltres només tenim un estómac, ens quedem el primer. I tot l'altre, inflamació intestinal. D'acord? Uh-huh. Llavors tenim el kèfir. A mi m'agrada més el kèfir que el iogurt, perquè porta moltes més cepes de probiòtics. Uh-huh. És més interessant. I a més... Tenim un avantatge amb el kèfir, que existeix làctic de cabra i ovella i existeix el d'aigua. Hi ha molta gent que és intolerant a la lactosa, per exemple, i no pot consumir, no podem tindre aquests beneficis. I llavors li podem donar el kèfir d'aigua, uh-huh. Val? Que li aportem uns sucres i les bactèries van mitjant d'aquests sucres. Llavors tenim el té kombucha, també, que és una beguda una mica carbonatada, sí? Són microorganismes vius també. El vinagre de poma, molt interessant, que el podem posar a les amanides, o el podem posar, hi ha una recepta que es pot posar al caldo, si fem caldo de verdures i ossos, molt interessant per la gent esportista i per la gent que vol tindre la pell hidratada i jove. El que fa el vinagre de poma és que el poses dins del caldo i agafa la gelatina i tot el que porta els ossos i el passa a l'aigua. I llavors tenim el col·làgen a l'aigua del caldo. Mm. I el col·làgen aquest va bé per les articulacions dels esportistes i per la gent, tothom en general, i per la pell, hidrata molt la pell. Tenim l'all negre, també, que és un probiòtic.
I quanta quantitat de tires
de vinagre? 2 cullerades soperes, per una olla bastant gran.
Vale.
Val?
És per tenir
sí,
una idea així.
És una idea, sí. I llavors tenim tots els encurtits, els pepinillos, les olives... Les cebetes, això també són probiòtics. Uh-huh. Val? Una cosa curiosa, si mengem unes olives o uns encurtits abans de començar a dinar, la gent que té gana, va molt bé perquè comença a salivar molt. Els enzims digestius de la saliva comença a fer més bona digestió.
És a dir, val? Abans de començar a menjar unes
olives. El vermutet amb les olives, perfecte.
Unes olivetes.
Sí? Llavors tenim un altre grup d'aliments que són els prebiòtics, que són unes bactèries... Bueno, els probiòtics alimenten unes bactèries bones del nostre intestí. I dels aliments tenim l'all, la ceba, el porro, la carxofa, els espàrrecs verds i la nyàmera, que és un tubercle, que també es pot dir tupinambo, carxofa de Jerusalem. Porta moltíssima inulina, una fibra boníssima. Llavors tenim un altre grup que són els polifenols, són rics en antioxidants i són totes les hortalisses, fruites, verdures de diferents colors. Cada color porta un polifenol i va molt bé. Llavors tenim del tema de les verdures, sobretot les crucíferes, que ara estem a època, bròcolis, cols, cale, tot aquest grup d'aliments que són anticancerígens, antivirals, antivíriques, bueno, antiinflamatòries. Tenim la remolatxa i els bolets... tot el tipus de fruits vermells, els gerds, la mangrana, les maduixes, els nabius, les mores, l'oli d'oliva extra verge, que aquí en tenim de molt bo, que tothom fem olives, el vinagre, també porta polifenol, sí que porta alcohol, però amb moderació és molt recomanable, sobretot el vinagre, no el vi blanc ni rosat, el negre. Tenim el té verd, els fruits secs, i el cacau pur i el xocolata, però el xocolata ha de ser del 80% de cacau mínim. A més, una dada important és que el cacau i el xocolate creen endorfines, com anar a córrer, a fer esport. És molt beneficiós. I a vegades la gent molt nerviosa, a última hora d'anar a dormir, potser no li va bé perquè és una mica excitant, però relaxa molt. I hi ha gent que li relaxa i dorm superbé. Llavors tenim un altre grup d'aliments que porta fibra soluble, val? Que és molt interessant perquè és un aliment que alimenta unes bactèries del nostre intestí. Val? Aquestes bactèries del nostre intestí, si no reben aquesta fibra soluble, es menjaran la mucosa de l'intestí prim. Mm-hmm. I llavors la debiliten i fan microforadets on poden passar aliments. I llavors tenim una inflamació intestinal.
Entenc que et refereixes a que, evidentment, els productes refinats no són recomanats.
Després ho veurem. No, gens.
Per tant, hem d'anar cap a l'integral.
Sí, no? Sí. Aquí tenim tots els cereals integrals, arròs, pasta, l'avena, bueno, tots els integrals, més fruites i més verdures tenim també, totes les llegums, sí? Hi ha molta gent que diu, jo és que de llegums no em puc menjar perquè m'inflem molt la panxa, i em fan mal de panxa, em fan flatulències i vaig malament al bany. Això és degut perquè té més firmicutes, que és un tipus de bactèries, que bacteroides. Val? Sí. Llavors, què hem de fer? Perquè la microbiota està alterada.
Està desequilibrada.
Desequilibrada, sí. Si ajudem a equilibrar la microbiota, ja podrà menjar llegums. Uh-huh. Llavors, jo sempre consulta que em ve gent que diu, és que no em puc menjar, jo, ja veràs com l'acabaràs menjant. Arreglem la microbiota i després pot menjar llegums sense problemes. Uh-huh. Val? Llavors, les llavors també van molt bé, sobretot la llavor de lli. La llavor de lli, a més, és un regulador intestinal. Uh-huh. Va molt bé. Després tenim el midó resistent, que això ho hem de fer tots a casa. Són tots els tubercles, que és la patata, carabassa, la nyàmera, i la iuca i el moniato, tots els cereals de cocció, l'arròs, la quinoa, l'avena, el feijol, el mill, tots aquests cereals de cocció, i totes les llegums, si les coiem nantros al foc, i després ens ho mengem, ens alimentarem nantros, però la flora intestinal no. El truquillo és fer-ne més quantitat d'una menjada i deixar-ho a la nevera refredar amb un bol de vidre, amb un tupper de vidre. Quan es posa a la nevera han de passar de 12 a 24 hores i es forma una fibra, i aquesta fibra és el que alimenta aquestes bactèries intestinals. Per això és important fer, per exemple, un dia un arròs integral per 2 o 3 dies a la setmana. Ens ahorra temps, sí? I a més,
energia,
i a més, activem la flora intestinal, sí? I llavors tenim altres extres, que són les algues, els germinats, la regalícia, una xutxa bona que podem menjar, que unes bactèries els agrada molt, tenim el gengibre, que va molt bé perquè dona àcid a l'estómac, i l'àcid a l'estómac és important perquè mata moltes bactèries dolentes i virus. I tenim la cúrcuma i el pebre negre, que és antiinflamatori, desinflama les parets de l'intestí. Uh-huh. Tenim la mel i el propolis.
Uh-huh. I si parlem, has parlat una mica dels aliments en concret, els hem de cuinar d'alguna manera específica, especial,
quan
o hi ha alguna
suau,
manera...
Quan més suau, millor. Coccions suaus. Vapor, bullit no, perquè, per exemple, moltes verdures són hidrosolubles i marxen vitamines.
És el vapor.
El vapor, el wok, el papillot, el forn, coccions suaus. Fregits tampoc, perquè l'oli crea toxines. Uh-huh. I els guisats tampoc. Uh-huh. Quan més suau sigui l'alimentació, més nutrients ens aporta. I que no estigui sobrecuinat, perquè si no també marxen tot al dente. Del tema verdures.
I la pasta, per exemple, també ha d'estar en aquell punt...
Al puntet, sí, ni molt passada ni molt crua, perquè molt crua crea indigestió i molt passada ens passem de nutrients que se'n van amb l'aigua de cocció.
Aquesta dieta o aquest tipus d'alimentació, evidentment, és per tothom. Però, com ja has apuntat una mica al principi, hi ha persones que tenen tot un seguit d'afectacions, sobretot a nivell intestinal, que segurament... són les que d'una manera més especial pues, haurien de començar a treballar una mica tota aquesta dieta. No? Mm-hmm. Quines serien aquestes persones? En qui recomanaries de forma especial aquest tipus d'alimentació?
A veure, en principi jo recomano a tothom, perquè tothom ha d'estar sa intestinalment. Però sobretot la gent amb patologies, gent amb intoleràncies, amb al·lèrgies... amb diabetis, amb hipotiroidisme, hipertiroidisme,
afectacions intestinals diverses.
Sí.
No? colitis...
Sí, sí, sí. I fins i tot gent que té reaccions cutànies, també, perquè és la histamina que no, bueno, que no funciona bé al dau. Sí. Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs en principi, evidentment, és per tothom, però bueno, sempre hi ha gent que a lo millor
se'n beneficiarà,
més d'aquesta qüestió. Si et sembla, hi ha alguna cosa que no haguem parlat, que tu afegiries una mica...
Aliments que no es podrien consumir...
Ah, això és important, també.
Important, perquè ens la fan malbé, ens la destrueixen o la debiliten, val? Tema sucres. Els sucres van molt malament. Alimenten unes bactèries intestinals dolentes. Llavors ja tenim el desequilibri. Tema refrescos, tema alcohol, tema fumar... Sí.
Aliments... Bueno, tots els hàbits que sempre s'han considerat...
Sí. Llavors, els aliments refinats, la pasta blanca, el pa blanc, com que no porten la fibra de l'integral, doncs també inflamen l'intestí. Tots els aliments transgènics que estan modificant genèticament també. Tots els làctics de vaca, per lo que hem dit abans, les cinc estòmics. L'alimentació que sigui el més fresca, quan aneu a comprar, llegiu etiquetes que no porti cap E. Val? Totes les E's són conservants i n'hi ha a quasi tot arreu. I paraules que no entenem, hi ha molta, a la indústria hi ha molta gent que no posa cap E i ho posa en paraula. Per exemple, glutamat monosòdico, és addictiu neuronalment, les ganchitos, les patates amb gust. Val? Tenim la maltodextrina, és un sucre químic. Val? La sacarina, tan fàcil com la sacarina de gent. Me prenc un tallat amb sacarina. No, la sacarina ve del petroli. Mata un munt de bactèries intestinals sanes. Llavors, millor l'estèvia. Sí? Llavors, també tenim el cafè torrefacte, l'oli refinat. Tenim els peixos grans, l'atún, porta un munt de metilmercuri. Llavors, un substitut de l'atún, teniu el bonítol. Una altra cosa important que el bonítol, que sigui en un pot de vidre, que no sigui llaunat, perquè tots els productes enllaunats que portin metilmercuri absorbeixen, el metilmercuri absorbeix de la llauna i es potencia més. Llavors, important que sigui en pot de vidre. Com també els enllaunats àcids, com la tomaca, un pot de tomaca, l'àcid, els productes de la llauna passen. Llavors, jo recomano totes les conserves en pot de vidre.
Incluint olives, més saludables, olives, tot, qualsevol.
Tot,
qualsevol.
Sí, perquè la llauna no és molt... Llavors, els peixos de piscifactoria. Vaig tindre un cas curiós d'una nena celíaca que menjava salmó i es trobava fatal. Llavors, els peixos de piscifactoria mengen piensos transgènics i el pienso transgènic que mengen els peixos porta blat. A través del salmó, la nena consumia blat i era celíaca. Llavors, els peixos han de menjar peixets i algues, no han de menjar piensos transgènics. Val? Llavors, quan jo tinc claríssim, l'alimentació com més sana, més natural, millor. Tot l'artificial altera la microbiota, tot.
Bé, Anna, sembla que el temps se'ns està tirant a sobre, sí, perquè...
Una llàstima.
Això, el temps passa volant. Gràcies per fer-nos 5 cèntims de una mica del que és aquesta dieta microbiota, que a partir d'ara segur que ens sonarà una mica més i que... hem d'anar posant en marxa, diguéssim, en pràctica, sí, de la millor manera que sigui adaptable per cadascú, no? I, pues, bueno, intentar, pues, si no tot, almenys una part, pues,
una miqueta,
intentar posar-ho en pràctica. Heu dit, moltes gràcies per haver estat
un
aquí.
Un plaer, sempre que vulgueu.
I si algun altre dia hem de parlar d'algun tema que tu també dominis i que estiguis còmode parlant-ne, pues et convidarem una altra vegada.
Molt bé, moltíssimes gràcies.
Vinga, adeu-siau.
Adeu.
I fins aquí el nostre programa d'avui. Hem estat amb tots vosaltres, la Clàudia i l'Armand, a la locució i a la part tècnica, el Solde. Tot seguit us deixem amb l'informatiu setmanal de Ràdio Falset que us portarà a l'actualitat de la nostra comarca. Nosaltres ens acomiadem fins al 2022. Us desitgem que tingueu unes bones festes i un any nou ple de salut. Adeu-siau i fins un altre. Why he must ask?
them edges turn and stand.